Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Aquí al matí a Ràdio Estel, volem començar donant les gràcies al nostre convidat. Gràcies per haver-nos fet riure. Ens ha fet riure molt i de moltes maneres diferents des que va començar a treballar amb la cubana.
Perquè seria l'home més feliç del món si volgués sopar amb mi.
Els dos sols, ja m'ho pensaré, ja li diré alguna cosa, em deixa passar.
Ai...
Clar, entre moltíssimes altres coses l'hem vist cantar a Tu cara me suena, cuinar Masterchef Celebrity, ha fet de jurat a uns quants programes com Tu sí que vales, ha col·laborat a diversos programes del Terrat i ens ha, i ens va robar el cor sent els seves amb el seu...
El partener és molt important!
Vale, vale.
Vale?
Clar, també ens ha regalat una sèrie tan meravellosa com Pelotes. Comèdia dirigida per Juan Cruz i José Corbacho, que girava al voltant d'un equip de futbol, La Unión, amb uns personatges molt de veritat, que ens emocionaven, també ens feien riure, com els deia Tapas, la pel·lícula de Corbacho i Cruz, amb la que van guanyar, per cert, entre altres premis, el Goya a millors directors novells. Després de Tapas van venir dues pel·lícules més, com Cobardes, Incidències, i el millor de tot és que torna al teatre, al Teatre Barcelona, al Teatre Borràs, amb el seu monòleg Ante todo, mucha calma. José Corbacho.
Què tal?
Mira.
Mira que hem fet coses, eh?
Moltes.
Sí, sí, potser masses, eh?
Escolta, però, mira, és que ara et volia preguntar, perquè com el presentem? Actor, humorista, director, productor...
Persona, com deia l'Edu Soto quan feia el nen de Castefa, que som persones, eh?
Som persones, perquè clar, coneix tothom, però quan viatges i t'has de presentar, com tu fas?
Sí, sí, sempre dius? És un problema, eh? A vegades sí. Vaig a la ràdio, vaig a programes de televisió que posen aquell ròtul, sí. El Cairon, que diuen els de la tele per tal, i què posem? I al final dic, no sé, no posis res, posa José Corbacho,
José Corbacho.
I que cadascú se'n recordi del que vulgui, no?
Uau, ara hem fet deies, o sigui, mira que hem fet coses, no? Però amb les tresines...
Bueno, déu-n'hi-do, eh?
Ha rigut molt,
molt
escoltant
molt.
Aquest fragment.
És que al final tampoc saps, la gent diu, bueno, i a tu què t'agrada més, el teatre, el cinema, la televisió... I dic, és que clar, he fet coses boniques a tots els àmbits, no? I aleshores em quedo més amb això, amb els projectes, amb el moment, amb la gent, amb clar. Els que el vaig compartir. Jo sempre he sigut molt afortunat. De fet, probablement el que trobo faltar als escenaris quan surto sol, perquè allò del monòleg que surti sol, és trobar a gent al voltant, a la gent de la cubana, o quan sortia a fer monòlegs amb el Santi Millán, amb l'André, o fer programes de tele i tenir per allà el David Fernández, l'Edu Soto, Alberto, i ara estàs allà sol.
Estàs sol i és
i
com...
Dius, bueno, no sé si sóc un monologuista o un senyor gran que explica ja la seva vida.
I és clar, i com és aquesta solitud de l'escenari?
La veritat és que és buscada, eh? No és que m'hagin repudiat allà.
No,
és buscada,
que
a més va venir d'un dia que nosaltres acabàvem de fer un espectacle de monòlegs al Terrat, que es deia el Terrat Pack, on estaven amb l'Andreu, Alberto, el Jordi Évole i jo, i al cap d'una estona, o al cap d'un temps, l'Andreu va dir, esclar, vull fer una cosa amb Alberto, imagina't, va ser quan va començar, nadie sabe nada, i va dir, vull fer una cosa amb Alberto, i jo li vaig dir, mira, em va molt bé perquè jo vull fer monòleg, i així ja sàpiguen que vosaltres dos tindreu feina, no em vaig preocupar a casa, que jo sóc un senyor que em preocupa pels seus col·legues. I aleshores allà vaig començar, i sí que és veritat que feia temps havia fet monòlegs a Club de la Comèdia, o quan vam fer un altre espectacle que es deia cincohombres.com en aquella època, amb el Santi Millán, el Manel Fuentes, el Carles Flavià, i aleshores era un format que m'agradava, però també al final t'adones que és un format que aquell minut abans de sortir, que sé, aquest diumenge que començo un altre cop al Teatre Borràs, aquell minut abans de sortir a l'escenari, estàs pensant, mare meva, amb el bé que estaria jo a casa meva, perquè a més no hi ha ningú més on mirar, vull dir, si la cosa va bé, perfecta, i si la cosa no va
que
bé,
depèn de tu,
és
no,
responsabilitat José? Teva. Sí, sí. Aleshores clar. Tens una responsabilitat que sempre l'he tingut, perquè és igual quan estava sí. ben acompanyat, en companyó en programes, també tens un moment de responsabilitat, però aquí ja és com més alta, perquè dius, bueno, si la gent riu, estupendo, però si la gent no riu i no s'ho passa bé, l'únic responsable ets tu. Però, per una altra banda, també és molt agraït perquè és com la llibertat absoluta. Pots fer el que vulguis, no esperes que ningú t'hagi de donar la rèplica d'aquelles yeah. coses que passen, sinó que aleshores tu vas
pots fent... Pots anar fent, no?
Vas jugant, que és una cosa que a mi m'agrada, jugar, i pots anar fent, exacte.
Però, escolta, tu, perquè tu vas estudiar Ciències de la Informació a Bellaterra...
Exacte.
I amb 23 anys ja vas començar a treballar a La Cubana.
Sí, se'm va juntar una mica tot plegat. De fet, abans de Ciències de la Informació vaig començar a fer biologia. Perquè jo volia ser, sí, sí, jo volia ser veterinari. Era com la meva vocació. Jo feia teatre des de petit, a la sí. meva escola, que hi anava una escola que a Casal dels Àngels, i després ens van passar a Sant Isidre, i a la parròquia de Sant Isidre hi havia un teatre on vam començar amb el teatre d'aficionats, com molta gent, clar, a Catalunya. Mm. I aleshores anava fent teatre dimarts, dijous, feien alguna obra cada 3 mesos i tal. Jo sempre feia teatre, però en realitat tenia com aquella cosa de dir, no m'importaria dedicar-me, a més volia dedicar-me concretament al porc. Al porc, vaig explicar-lo al porc, perquè la meva mare és de Salamanca i el meu pare és d'Extremadura, clar, mm. i quan parlo del porc ibèric, del porc guai i tal. I jo volia ser veterinari de porcs.
Bona.
De porcs i pernilets i tal. I el que passa és que quan vaig començar biologia com l'Anna Obregón, no vaig fer tota la carrera, jo vaig fer només primer i vaig veure ja uns llibres que hi havia.
Clar, que dius...
Bioquímica, biofísica, i em vaig clavar una mica, perquè jo havia fet ciències a l'institut, al batxillerat i tot això, i em vaig clavar una mica, i aleshores ja vaig començar, com amb el teatre, tenia una companyia de teatre d'amics, ja m'agradava més, i tenia uns col·legues que havien anat a fer periodisme, que era Ciències de la Informació.
Correcte.
Però clar, com la meva germana és la llesta de la família i és la que ha fet matemàtiques i ciències exactes, informàtiques, professora, he estat 30 anys de professora, jo vaig dir a casa, vaig dir, faré Ciències de la Informació, perquè Ciències de la Informació semblava una carrera de ciències, fins que la meva mare al cap de 48 hores va dir, perdona, això és periodisme, no? I jo, bueno, és que tal. I aleshores a periodisme vaig arribar perquè sabia que feien ràdio, que feien tele, i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé. Però a partir del segon o tercer curs ja va creuar-se la meva vida la cubana.
Clar.
I, ostres, vaig anar ja trampejant, però no vaig acabar. Em queda l'assignatura de televisió, que jo crec que igual es podria convalidar.
Home, jo crec convalidar. Que
t'ho anava a dir. No vull que em facin un favor, però jo crec que en un moment donat la Facultat de Ciències d'Informació de Bellaterra hauria de dir,
escolta,
vingui.
Escolta, Corbacho, aprovadíssim.
Perquè tinc una orla falsa a casa de ma mare, que la vaig fer jo amb un...
Ah, li vas falsificar l'orla perquè quedés tranquil·la.
Vaig fotre la meva foto, però la meva germana va venir un dia i va dir, escolta, però
això no cuela.
Això no cuela. I la meva mare, què vol dir això? Jo anava.
I quan et vas adonar, tu? José, que justament això, que se't dona bé fer d'això humans, saps?
Mira, no ho sé. És veritat que vaig començar a fer teatre molt, molt petit. O sigui, amb 6 anys jo estava fent EGB en aquella època.
Ui, sí.
I va venir un profe molt maco, un profe de dibuix que li agradava molt fer teatre i va començar a pintar uns decorats o tal. I jo ja venia d'una tradició que sempre que sortia les fotos, jo tinc totes les fotos de quan era petit amb aquelles fotos que estàs fent ganyetes sempre.
Sí.
Ah, venga, amb els ulls. I tinc a la meva mare aquí recordant que diu, deja de fer el payaso. Aleshores això, la paraula payaso era com formava part de la meva vida amb pejoratiu, perquè sí. la meva mare ho feia servir com deixar de fer l'idiota, no? Però quan vaig pujar la primera vegada a l'escenari, perquè aquest professor i unes professores, la hermana Eustàquia, perquè jo tenia unes monges Eustàquia. De professora que eren meravelloses, i la hermana Eustàquia i la senyorita Pilar, que no era religiosa però era professora també, van començar a fer teatre i van dir, tu podries fer teatre perquè ets molt així i tal. I jo al principi vaig dir, no, jo vull ser futbolista perquè jugava a futbol en el col·le i tal, però tampoc estava dotat pel futbol. Aleshores m'ho vaig passar molt bé i era una forma també molt bonica d'estar amb noies, perquè hi havia moltes més noies de teatre que feien teatre.
Clar,
jo, un clàssic. I aleshores vaig començar ja a fer obres de teatre amb 6 anys, 7 anys, 8 anys. De fet, vam fer una obra superxula que era de Rabindranath Tagore, no sé, una professora es va despenjar amb una obra que es deia El cartero del rei, superbonic, un drama.
Oh, sí?
Un drama, però un dramón.
I fent drames què, José?
Pues jo crec que només vaig fer aquell, perquè a partir d'allà em van començar, no, ara farem això, que és una mica més divertit, més comèdia. Jo crec que l'únic drama que he fet a la meva vida és El cartero del rei, de Rabindranath Tagore, i on, a més, jo volia fer de carter, que era un personatge molt petit, però sortia al final amb un vestit meravellós. I jo li deia a la meva mare, és que el vestit del carter és molt més xulo i tal. I la meva mare, que cosia, era una mica a les Tresines, a Hospitalet, em va fer un traje per fer el meu personatge, que en realitat era el protagonista, perquè era l'oncle d'un nen que estava malalt, estava esperant una carta del rei de la Índia. Bueno, era tot una superobra. I era un drama, eh? La gent acabava plorant.
Van plorar?
Molt. Bueno, també eren els pares, la família, que són molt agraïts.
Sí, es van posar l'obra, eh?
Sí, sí, van plorar moltíssim. I jo pensava, ostres, això està guai, però no sé si m'agrada. En canvi, la següent que vam fer, que ja crec que era una cosa de los hermanos Álvarez Quintero, teníem un repertori molt heterogeni. La gent va riure molt, es pixava de riure, i jo vaig pensar, ostres, això m'agrada més, perquè la gent riu, surt contenta... I allà ja m'agradava.
Allà vas notar, no?, que això se't podia donar molt bé. Per cert, ara fas plorar de riure, perquè recordem-ho, del 22 de gener al 19 de febrer estàs al Teatre Borràs de Barcelona amb Ante todo mucha calma, tercera temporada.
Sí.
José, són 90 minuts on segur que plorarem de riure. Quins hauríem de prendre amb calma?
Tot. Que diuen que l'estrès és molt dolent.
Dolentíssim.
Home, els metges sempre ho diuen, cada cop més, eh? Tot està malament, eh? Tot, hi ha moltes coses que no li senten bé al cos, però l'estrès probablement sigui una de les que... Jo tampoc som molt calmadet, eh? També hi ha una
tu ets
mica,
una persona calmada, una mica... no et veig gaire, no?
M'agrada, eh? Jo quan entro en Dolce Farniente o em poso així al sol, amb una tombona o amb una sauna, que m'agrada molt, lo dels balnearis, els espais. Uf, aleshores entro amb, vamos, em poso allà com a hivernar pràcticament, però a l'escenari m'agrada anar, o sigui, són 90 minutets on jo crec que he juntat 3 monòlegs amb un, perquè m'agrada, vaig molt ràpid, m'agrada molt el ritme, m'agrada que la gent pràcticament no tingui ni temps per aplaudir, que rigui molt, perquè al final això és una excusa perquè la gent rigui, no hi ha més. I hi ha aquesta ironia de Ante todo mucha calma, que també era el nom d'un disc d'un grup que m'agrada molt, que es diu Siniestro Total.
Home,
que són uns clàssics, i que feien servir també molt a l'humor amb les seves cançons, i jo vaig dir, pues venga, Ante todo mucha calma, després jo no estic calmat a l'escenari tampoc, o sigui que la gent que es calmi pel que vulgui.
Clar, perquè aquest monòleg, José, lo vas estrenar, el vas començar a Barcelona a finals del 2019?
Sí, ha anat canviant, perquè la primera vegada que vaig fer monòleg era un que es deia Corbacho 3G, després va ser 4G, 5G, que anava a una pantalla, em vaig cansar després de la pantalla dels tècnics, no em vaig cansar dels tècnics, però em vaig cansar de no poder anar a molts teatres petitets perquè portava un embalum tècnic massa gran. I aleshores jo vull un micro i vull xerrar, que això ho veia als còmics de tota la vida, i anava a dir als americans, però als d'aquí també, un micro i tal, i dic, escolta, jo veia el Rubianes, que per mi era com clar, un gran referent. I jo veia el Rubianes allà, que sortia vestit de negre i amb un micro, i començava, venga, vamos aquí a echarnos una... I no portava res més, jo ho feia això. I aleshores, ara en realitat vaig amb el micro i perquè la gent rigui, i sí que és veritat que el monòleg va evolucionant. Jo vaig començar després de tot el tema 3G, 4G, 5G, a l'Ante todo mucha calma, però hi ha gent que ha vingut a veure el fa un any i ve ara i diu, escolta'm, però és que has canviat la meitat. I com, sí que tinc una base, però també m'agrada, clar, perquè a més...
Però és xulo, clar, evoluciona.
És un monòleg, vull dir, no és Shakespeare, que igual si fas un Shakespeare i surts parlant de la cançó de la Shakira, a lo millor no toca, però jo sí que puc parlar de la cançó de la Shakira, només faltaria.
Ostres,
clar, passa una cosa. Bueno, surt ara directament, ja surto amb la cançó de la Shakira sonant perquè la gent balli, i això ens ho traiem de sobre una mica ràpid,
això
no?
Això ja ho tindríem.
Que si no... I aleshores, clar, però és un no parar, perquè jo crec que és bo que ens prenem la vida amb una mica d'humor i de comèdia, i al final també la vida acaba entrant en aquest monòleg que jo parlo de la meva vida, parlo de la meva mare, del meu fill, de la meva dona, dels meus amics, de mi, perquè al final també explico les meves històries.
Bueno, això està molt bé. Clar, ara els primers minuts de l'entrevista que ens deies que és una mica tastaulletes, que has fet gairebé de tot. Vull dir, vas provar biologia, després ciències de la informació, has acabat teatre, has posat les mans al cap al José Corbacho, i ara fas monòlegs, cantes, cuines, també has produït sèries, pel·lícules tan exitoses com Paquita Salas, meravellosa.
Sí, una meravella. La veritat és que va ser...
O La Llamada.
Bueno, jo vaig estar a La Llamada. Paquita Salas no vaig estar productora. La Llamada sí, perquè necessitaven com una part de coproducció de que els hi faltava. I a més, saps a qui vaig liar per ser coproductor de La Llamada? Que em fa molta gràcia. Vaig anar un dia al Tívoli a veure a Jorge Javier Vázquez, que estava fent teatre, també un home molt tastaulletes, que fa de tot. Sí. Polifacètic, hombre del renacimiento, que deien antes. Com diu la meva mare, Coloma la siento. Que vas
d'un... Coloma la siento, al qual.
Que van... d'un canto a l'altre. I vaig anar al Jorge Javier Vázquez, que li vaig dir, hòstia, Jorge Javier, estem buscant un coproductor per La Llamada. I ell era molt amic, coneixia molt els Javis i tal, i aleshores el vam liar, i aleshores vam entrar al Jorge Javier Vázquez, i amb una gent d'aquí de Barcelona que treballa molt bé, Sábado Pel·lícules, Toni Carrizosa, Quique Maillo, vam ser com la part d'aquí que vam ajudar a l'Enrique López Lavigne i a los Javis a aixecar La Llamada, i va ser una meravella, perquè era, ja era, la pel·lícula era meravellosa, però ja el projecte del teatre, i ja després el món dels Javis, clar.
Però tu t'atreveixes amb tot, José.
No, el que passa és que al final sí que m'agrada fer coses. Clar. M'agrada fer coses, i també és veritat que aquesta professió tens la trampa de que amb aquella cosa de que t'agrada tant, a vegades el lies amb quatre fregaos que dius, però mare meva, no em dona la vida. Però és, a mi m'agrada. Aleshores, també he descobert que això és un dia m'ho va dir també a l'Àngel Llàtzer. A mi m'agrada molt creuar-me amb gent que em diu coses i tal, i amb l'Àngel Llàtzer, que va ser el primer que em va dir, tu no has fet mai un musical? Dic, no, i tampoc m'hi veig, tio. Diu, que vaig a fer La Tienda de los Horrores. Vaig dir, home, aquí sí, perquè
aquí
és molt...
sí que m'hi veig.
Perquè, clar, jo pensava, a veure si ara em farà sortir de John Travolta a Gris, que estan allà actius.
Però tu ho faries.
Sí, però ja ara igual hauria de fer ja del pare del Travolta, però sí, no, jo encantat, de fer de John Travolta. Sí. Si a més vaig sortir del cinema en la seva època donant vots, allò com caminava el John Travolta.
És veritat.
A Gris. I la veritat és que l'Àngel em va dir, és que a mi m'agrada parlar poc i fer molt, fer coses, perquè no para, que toma, dirigeix, tal, tal. I vaig pensar, té raó, a vegades estàs parlant molt de, no, jo vull fer això, jo vull fer l'altre, i el que has de fer és fer coses. Aleshores, és veritat que també faig coses, intento fer coses que m'agrada. Va venir el Carles Sanz del Tricicle, després de 40 anys...
Que també està sol ara,
exacte,
a l'escenari.
Està sol, també troba a faltar els seus amics. Estem sols, ja arriba una edat que estem sols, són com els elefants. Els elefants de l'humor, que van buscant el seu camí i van sols, se separen de la manada i van buscant per el Serengeti un lugar per retirar. El meu Serengeti és el Borràs.
Però escolta, no et jubilaràs pas tu, José.
No, que va, això també ho tinc clar. Això també vaig agafar la referència d'un altre gran còmic d'aquí, que era Luis Cuenca, que feia revista, un senyor ja d'una edat, i aquell home deia, m'agradaria morir a l'escenari. I jo vaig pensar, ostres, a mi també, que després ve la meva dona i diu, hòstia, quina feinada, t'haurem de portar una ambulància, levantamiento de cadàver des del Borràs i tal.
Quita, no?
I digo, bueno, millor això que casa.
Que no casa. Sé.
Aleshores, clar, m'apunto a coses. Va venir el Carles Sanz i em va dir, escolta, em vull fer un monòleg. Ostres, vols dir, Carles, sí, m'agradaria que el dirigeixis tu. I vaig dir, pues vinga, som-hi.
Vale, t'apunta ràpid.
També són amics i és gent amb la que tu passaràs bé.
I clar, fins al 19 de febrer, recordem, estaràs al Teatre Borràs.
Els diumenges.
Els diumenges.
Per la tarda, que això és una cosa que ha sortit de la pandèmia i tal, crec que és bona.
Sí.
Que s'han avançat els horaris del teatre, està molt bé.
Sí que
perquè
està bé.
Hores, la
quina
gent...
hora és, José?
Jo vaig a les 7:30 perquè a les 5 de la tarda hi ha al Borràs, hi ha molts còmics, perquè malauradament, com van tancar el Capitol de les Rambles, doncs els Balanyà han intentat fotre allà davant. I crec que ara coincideixo, que em fa especial il·lusió, amb el Peyu, que fa l'il·lusionista.
Correcte.
Que a més ho peta moltíssim. I aleshores, així, com no he vist l'espectacle, doncs un dels dies vaig abans i miro la seva funció i després faig jo.
Què faràs després?
Després de què?
D'acabar
el monòleg? Sopar.
Després d'aquest 19 de febrer.
Després,
última funció.
És que vaig amb moltes coses en paral·lel, perquè, per exemple, el 14 de febrer, aquesta també és molt important, estaré al Teatre Tívoli amb el Love, 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 que és un espectacle molt bonic.
Ramon
Gené. Que faig amb el Ramon Gené, que és meravellós també, una altra gran persona i gran professional. I aquest és amb l'Orquestra Simfònica del Vallès, una banda de rock. Aquest és molt xulo. Ho fem molt poquet, perquè som 50. Jo vaig o sol amb un monòleg,
o amb molta
o
gent.
O amb 50.
Està bé, això.
Aleshores, el 14 de febrer estarem amb el Love, 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 i també aquest any em faig una cosa que em fa especial il·lusió, que vinc a Barcelona al Palau Sant Jordi, però no sé dates, que és la gira de Jo fui a GB. que és una aquella gira on van tocant molts grups dels anys 80 i van tocant Chapop i Tequila i no sé què, i jo faig allà de payaso, com deia ma mare.
Clar, mira, José, ara que dius parles de música, a la teva vida hi ha un projecte que podem dir que ha estat intermitent.
Sí.
I que està relacionat amb la música.
Sí.
Corbacho i Los Pellas.
Correcte.
Pulcro y educado, que ha estado estudiando hasta los 30 años. Ahora ha encontrado un buen trabajo y se ha comprado un piso en un barrio alto. Y por mucho que suba la escala social, nunca podrá controlar su instinto animal.
Clar, això va ser finals dels 80, no? Que...
Clar, això va ser quan els meus col·legues i jo érem joves i aleshores havíem de tenir una banda de rock,
opa,
com tothom.
Clar.
Home, i aleshores estàvem allà a Hospitalet, en un barri d'Hospitalet, que és Bellvitge, on hi ha molts sòtanos i plantes baixes d'aules de cultura i tot això, com insonoritzades amb la primera època, amb capses d'ou, que es veu que insonoritzaven molt bé, capses d'aquelles de cartró,
sí,
que porten els ous, després hi ha unes espumes més professionals, i allà ens vam dedicar a fer soroll, pràcticament,
wow,
i d'allà van sortir els Pellas, ara ens diguem Corbacho i Q.
Perquè l'heu tornat, no? Amb
sí,
el Peter Q.
Perquè amb el Peter, que en realitat és el gran músic i el tio que fa la música que està darrere tot això,
sí,
vam tornar amb un cumpleanys, perquè els dos són del mes de desembre, eren sagitaris, ara ja no sé si som o fiucos,
bueno, veritat,
o no, però ja m'han dit que és una llegenda, que no existeix, que no,
no
que som sagitaris, som sagitaris.
Tu de quin dia ets, José?
Jo del 12,
el 12
de desembre, com Frank Sinatra, que era del 12 de desembre, però d'un altre any era ell.
Sí.
I l'era
d'abans. Sobretot a Barret, també. Sí, sí. Escolta, tenim un company que és del 12, l'Uri Francisco.
Ah, mira, segur que
sí,
és bona
sí,
gent, bona
mira, el
persona.
Mira, el tens per aquí després, que vindrà de gira, mira.
Després el saludo, el saludo. I això va començar amb una festa de cumpleanys que vam recuperar el grup i vam fer un concert i tothom deia, ostres, sona bé. I el Peter i jo vam dir, vinga, però ara el Peter ha marxat a viure a Boston.
Què dius?
Portava una eina allà perquè ha anat per feina i s'ha anat tota la família i ara estan a Boston i ell està allà fent cançons i ara estem treballant online. Però ja tornarem, ja tornarem.
Home,
això,
per favor.
Com deies tu, és un projecte que sempre surt.
Vuelve,
no?
Sí,
vuelve,
aquest intermitent vuelve, que sempre vuelve.
Totalment.
Clar, després d'aquest diumenge, hem de dir, tots els diumenges, a 2:15, has dit?
22 de gener, 29 de gener, els 3 primers de febrer en principi, a 2:15, hi ha el Teatre Borràs. El primer dia està bastant petat, el segon també, però bueno,
sí?
Encara queden entrades,
vale.
Queden
que
entrades.
Que la gent vagi entrant.
Que la gent vagi entrant, algrupobalanyà.com i Borràs, escolta'm,
vale.
Preu barat, que costa un gin tònic.
És que és imagina, això, hòstia.
Que la gent diu, és que és molt car. Dic, mira, no parlem d'això.
No obris el debat.
Això m'enfado i la gent diu, no, és que no vaig al cine perquè és molt car, perquè clar, si anem tota la família i anem al sopar, dic, home, però no comptem el sopar amb el cinema, la pel·lícula costa el que... I quan quines 2 hores i mitja passes tu com Avatar 2 amb la teva vida que costi més barat que veus Avatar 2, que ha costat un dineral per una mòdica quantitat de preu. Aleshores, al teatre passa igual. Al final, al teatre, la gent, el que has de valorar és si tu passes bé o no.
Sí.
Si tu passes bé, tot és barat.
Però escolta, mira, l'altre dia estava escoltant una entrevista a Gonzalo de Castro, a
sí,
Castelgoia, per cert,
sí,
i deia això que no ho sabia, clar, no hi havia caigut, que els mesos de desembre i gener són els més fotuts en quant a públic de...
Ostres, sí, doncs mira que a mi...
No, perquè a tu et va bé, no?
Molt, perquè a més jo ja porto com els 3 anys que porto al Borràs, sempre agafo el gener,
sí,
perquè a més es produeix una cosa que està molt bé, que és que la gent regala moltes entrades pel Nadal.
Clar.
Aleshores venen els Amics Invisibles, els regals de família, després li pots demanar als Reis, li pots demanar al Pare Noel, li pots demanar a qui tu vulguis, i és veritat que el gener, perquè jo me'ls trobo, a més a mi m'agrada quan acaba la funció, surto al vestíbul...
Xulo.
I fa allò que feia el tricicle, que eren uns mestres, i intento saludar la gent i tal. Que passa que ara amb els telèfons mòbils i les fotos ja es fa un tap.
Ostres,
aleshores
sí,
dic, no, fotos després, primer saludem. I molta gent sempre em diu al gener, és que em van regalar les entrades els meus fills, o m'han regalat les entrades... Hi ha molts fills que regalen les entrades als seus pares de Corbacho. Ja tinc un target
pues
gran.
Que per això?
Ja tinc un target
sí,
gran.
Però...
I aleshores els seus fills pensen, ai, al meu pare i a la meva mare li agrada molt aquest senyor. que sortia a les tresines.
I escolta, aquí és el que... Perquè me'n recordo això que deies del tricicle, que per cert, a Movistar, que podíem veure aquest,
sí?
L'últim... No, l'últim gest, és?
Sí.
Que deia, que explicaven això, no? Dels comentaris que més els hi havia com impactat. Quin ha estat el comentari que t'ha arribat, que t'ha impactat més, no? Després d'una obra.
Mira, a mi al final, després de tants anys, el que més m'impacta és la gent que diu gràcies. Que a mi també és el que més m'agrada, dir gràcies, perquè crec que també m'ho deia la meva mare, que la vida s'ha de ser agraït, i més quan et va mitjanament bé. Aleshores jo en trobo gent no només al teatre, gent que et veus al carrer i dius, hòstia, gràcies per fer-nos passar una bona estona, gràcies, he rigut tant. Aleshores la gent que li diu gràcies, ja amb això tinc prou.
José Corbacho.
Bueno, tinc prou, és que això és molt clar.
Clar, ja és molt. Saps què? Gràcies.
A vosaltres.
Actor, humorista, director, productor, persona, i que el trobareu al Teatre Borràs a partir de 2:15 del vespre, tots els diumenges, a partir d'aquest 22 fins al 19 de febrer, al Teatre Borràs.
Som-hi.
Ante todo,
mucha calma.
Mucha calma. José, gràcies.
A vosaltres.
Ràdio Estel.